Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquest cap de setmana Sant Sadurní serà més territori de bombolles que mai. I és que, a banda d'acollir la 29a edició del Cavatàs, divendres també celebra la 4a edició de Territori Efervescent, la trobada d'elaboradors emergents de vins escumosos que presentem tot seguit de la mà del Sergi Fernández.
Aquesta setmana és una setmana evidentment important per Sant Sadurní d'Anoia, per la promoció, per la projecció turística i no turística i també de la indústria dels vins i caves de Sant Sadurní i del territori, amb un cap de setmana de cavetast. Però ja fa uns anyets que el Xavi Roig, el nostre sommelier i especialista en vins de capçalera, que el tenim sempre per les urgències, les 24 hores pràcticament, el busquem quan el busquem, doncs per quarta vegada, com a preludi, com a aperitiu del cavetast, organitza un tas ben especial, que és Territori Efervescent, i que, com el títol, doncs les bombolles van cap amunt i l'activitat i aquest tast també va cap amunt. És molt efervescent perquè ha anat generant molt d'interès i ja l'any passat va haver d'organitzar dues sessions i també aquest any. En els propers minuts parlarem amb el Xavi i també amb la Laia Esmel, de Casa Jou, que l'acompanya, serà una de les referències i dels cellers que participaran en aquest territori efervescent d'aquesta setmana aquí a cal fer-ho a Sant Sadurní d'Anoia. Xavi, amb ganes ja de que arribi aquest territori efervescent?
Moltes ganes, perquè portem temps preparant-ho i a més que també per nosaltres també és com una festa o és una celebració especial que es fa a la botiga i perquè ens retrobem doncs, amb gent molt maca, gent d'elaboradors que tenen moltes inquietuds per elaborar vins escumosos i per elaborar molt bons vins arrelats al territori. Això ho vam crear fa 4 anys perquè veiem que hi havia doncs, aquests elaboradors, que hi havia uns productes una mica fora de lo habitual, que no eren, doncs, que a vegades depèn de quins vins escumosos no estaven tan arrelats al territori, o eren cellers molt clàssics que ja ens semblava, ostres, aquests ja els conec, ja els he tastat moltes vegades, però veiem que hi ha una moguda de coses noves i havíem de donar una visibilitat amb aquests projectes nous. I llavors vam crear doncs, aquesta fira mostra que representa que per diferents espais de la botiga que tenim, des del magatzem, l'habilitem doncs, com a un espai de fira, a la sala de tasca, normalment és una sala doncs, on ens assentem per fer tastos, aquí doncs, apartem les taules i creem doncs, un lloc a peu dret, es podrà degustar més de 24 projectes diferents que hi hauran, que llavors doncs, aquests, diem projectes perquè a vegades són, hi ha alguns que sí que realment tenen celler i tot, però hi ha alguns que encara estan començant.
Són molt incipients, no?
Incipients com incipients, jo crec que són joves i són projectes potser molt petits però que tenen ànima, que al final és el que importa, aquesta ànima, i que aniran creixent i que creiem que seran coses. L'únic que alguns, per exemple, clar, començar amb un celler costa molt els diners, i llavors hi ha ara, per exemple, alguns que comparteixen instal·lacions, que cadascú té el seu projecte però està en una part dintre un celler, o hi ha el viver de celleristes de Vilafranca, hi ha diferents cellers que també que comparteixen instal·lacions, però que comparteixen instal·lacions però cada un és independent. No és que sigui el mateix. I ens trobem una mica amb aquest popurri, però tot és popurri de manera de fer, però al final tots els productes venen d'unes determinades vinyes, que això és el que ens dona una mica identitat, que tots podem dir, i tots els fan les persones que hi hauran. I darrere, doncs, a cada taula que hi ha, bueno, taula, representa que hi ha com una bota, una taula, que hi ha, doncs, el representant del celler, doncs hi ha una persona que ha fet tot el procés d'aquesta elaboració, que et coneix de pe a pa tot el que hi ha amb aquell producte, des de la vinya que ve, com s'ha elaborat, que això a vegades, em depèn de quines fires, et trobes que perd una mica aquest punt de que puguis tenir la informació tan exacta del producte i de posar cara, que al final, quan tens una ampolla a les mans o tens una copa, l'important són les persones coses que hi ha al darrere, i a vegades ens en oblidem una miqueta, i aquí volem reivindicar també una mica que hi ha unes persones al darrere doncs, de cada ampolla, i que a vegades el món del vi, a vegades han pensat que era com una indústria, i realment és una artesania que hi ha, que bueno, és un producte que ve de l'agricultura, que ve de la vinya, que a vegades ens en hem oblidat, sí. I llavors i que hi ha unes persones al darrere, i sempre fiquem fotos de vegades... Bueno, crec que estem canviant, eh? Per això també hem creat aquest territori efervescent, perquè veiem que hi ha una efervescència, hi ha una manera diferent d'entendre el món de les bombolles, i per això, doncs, una mica, doncs, hem creat que abans era... Vam partir d'un moment que era veure qui produïa més ampolles, es veia com ensenyàvem dipòsits, quan anàvem a fer una visita a Montseller, s'ensenyaven els dipòsits, s'ensenyaven les plantes d'embotellat, i en canvi ara estem donant importància a la vinya, que al final és el que tenim nostre aquí al Penedès, i això no ens ho poden, no ens ho poden treure. Bueno, hem d'intentar que no ens ho treguin. És això l'objectiu. I si tots aquests petits projectes no funcionen, no ens ho trauran, diríem. Que...
Per contextualitzar una mica amb l'audiència i amb els oients, això arriba just en el preludi del Cabatàs, però diríem és un itinerari que se'n desmarca. Ho has dit molt ràpid, però has parlat de 24 projectes, no? que estan aquí, que és una xifra importantíssima.
Nosaltres, una mica a l'hora de crear-ho, ens hem inspirat en festivals de música, que sempre doncs, hi ha un off, o festivals de vins, grans fires de vins, sempre tenen una vida, un off, una vida subterrània o una vida alternativa. I d'entrada, nosaltres aquí és una mostra, una mica com seria un off del Cabatàs, que tots els grans festivals, les grans fires de vins, doncs, té els seus off. I llavors, per tant, doncs, nosaltres estem amb aquesta filosofia, i que una fira com més off té, més vol dir que és més important aquesta fira. I per això creiem que ens agradaria que hi haguessin com moltes més coses, molts més off al Cabatàs, que voldria dir doncs, que molta gent doncs, voldria venir aquell cap de setmana a Sant Sadurní i per ser el gran altaveu dels vins escumosos. I creiem que doncs, el divendres vas aquí, el dissabte vas al Cabatàs.
Correcte.
I vas sumant i, uau, i ets i surts sent un expert en bombolles del territori. Llavors, però necessites una mica tastar les diferents i veure les diferents realitats que hi ha aquí al territori.
El Xavi Reis parlava de joventut, de persones, d'aquests projectes amb molta energia, no? amb història, també, però que al darrere també hi ha persones joves. Un exemple, evidentment, la Laia Esmel. Bon dia.
Hola, bon dia.
Laia, quina edat tens?
33, ja no sóc tan jove, eh?
Sí, que és molt jove. Xavi.
Sí, sí, bueno, som noves generacions. Aquí, sí. Tots amb les... Bueno, tots...
Posa'ns una mica en context. Què és Casa Jou?
Bueno, Casa Jou, jo i el meu company, amb el Jaume Vilaseca, des del garatge de casa nostra, elaborem vins escumosos al nostre poble de Sant Jaume Ses Oliveres. I des del nostre prisma pues, interpretem com es comporta les vinyes des del nostre poble o pobles del nostre voltant, com per exemple també seria Sant Sadurní d'Anoia. No? I llavors elaborem només escumosos que estan dintre del vall del riu Anoia.
A nivell de mètode, de processos, una mica per on
per nosaltres el mètode és secundari, però sí que ens ajuda a donar altaveu com interpretem aquestes vinyes, i no només elaborem espumosos. Per què? Perquè creiem que estem a una zona que seria un clima totalment mediterrani, amb uns sòls argilocalcaris, amb una varietat preciosa que és el xarel·lo, i que ens dona joc doncs, elaborar aquests estils de vins.
On va ser el fil conductor? Com t'endinses tu en aquest món? Com t'enamores d'aquest món? On està aquest background
teu? Bueno, jo sóc filla de Sant Sadurní, sóc filla de cavistes, les Caves Esmel, de molts anys, no? Mm-hmm. Vaig estudiar enologia, el meu company, el Jaume, treballa a l'estudi Oval, amb el Blai, també aquí sense dormir, i els dos d'una manera o altra sempre hem estat connectats amb el món del vi, no? I el que trobàvem a faltar era que, com ha explicat una mica el Xavi, que ens avorrien una mica les bombolles perquè sempre s'ha parlat d'un mètode, no? Mm. I tu passeges per aquí...
Com si només n'hi hagués
sí,
un, no?
Sí, tu passeges, és molt fàcil passejar per les vinyes i veus coses i dius, ostres, la gent només ens ensenya dipòsits, ens ensenya les rimes, ens ensenya que desgorgen, ens ensenyen copatges, i aquí hi ha molt més que això, no? I nosaltres que hem tingut la sort de viatjar, hem tingut la sort de treballar a diferents llocs, som molt consumidors de vi, ens agrada molt buscar i regirar, vam dir, ostres, mira quin clima que tenim, mira aquests sols, mira aquestes varietats, es poden fer virgueries aquí, no? I vam començar a provar els grells de casa. Vull dir, per això es diu Casa Jou, perquè és el grell de casa nostra. Jo em dic Laia Esmiel Jou, la casa on vivim és la casa de la meva família materna, i doncs des d'aquí va sortir una mica el nom. I el 2020 doncs vam començar a interpretar aquestes vinyes fins a dia d'avui. De fet, vam estrenar la primera edició del Territori Efervescent.
Per tant, sou una de les habituals del territori efervescent,
sí,
eh?
Sí.
Parlaves d'aquesta data, és una mica quan arrenca el vostre recorregut.
Sí, el 2020, bueno, Covid,
amb
no?
Amb una pandèmia arrencant,
sí,
no?
Sí, sí. Que... Bueno, les hem enganxat totes, eh? Jo sempre dic, quan ja només podem mirar cap amunt.
Però clar, els escumors també són d'allà recorregut, sí, que també, sí. Clar, tu no és allò que dius, també és un producte que en 3 mesos surt al mercat. Bueno, ara hi ha alguns escumors amb mètode ancestral que potser surten ràpid, però el vostre cas, que és també pensar en llarg termini, sí. Vull dir, en producte d'allà recorregut també, clar, 3 mesos no traieu res al mercat, vull dir que
no,
també és una, sí, cosa que...
Sí, clar, el 2020 comences amb molta energia, fins al 2022 no, per dir-ho així, no entrem al mercat amb la nostra marca i amb els nostres vins espumosos, i tens 2 anys una mica de frustració, però, bueno, veus que surten coses xules, veus que la gent ho entén, i dius, i això et motiva per seguir.
I clar, tot aquest període fins que sortiu, no? Comenceu ja a ensenyar productes, com es viu, no? A vegades l'assaig-error, no? Les proves, el treballar sense que fora, no? Es vegi una mica en què esteu o què esteu fent?
Doncs amb moltes pors, i també nosaltres tampoc estem vinculats a cap denominació d'origen, o sigui, en teoria són vins de taula, són vins escumosos de qualitat, per dir-ho així, i amb moltes pors perquè dius, ostres, no sé si ho entendran tot això que estic fent. Però bueno, el ser petits, el ser només 2 persones i fer poc volum d'ampolles també, perquè nosaltres volem que sigui un projecte amb ànima i un projecte humà, el que surts a vendre ets tu. I el teu altaveu el tens tu. I llavors la gent ho entén, no? Que és com aquest espai que també ho explicava una mica el Xavi, que jo crec que ho ha explicat tot superbé, doncs aquests off, com aquestes fires, o anar directament amb el consumidor, doncs ajuda molt a que t'entenguin les teves bogeries i que empatitzin també amb tu, no?
De tot
i...
el que hi ha darrere, sí, d'aquella,
sí,
ampolla, no?
Sí, sí, sí. Estem tenint molt bona resposta, s'ha de fer molta feina, o sigui, no, el vi no es ven sol, tampoc, però sí que veiem que hi ha un consumidor que té ganes de provar coses noves i que vol entendre el paisatge del seu voltant, i sobretot consumidor local.
Clar, i una pregunta pels dos. El fet de ser l'elaborador qui presenta el producte, i que sigueu vosaltres mateixos els que poseu cara i l'ànima, no? Imagino que el consumidor ho valora molt, no?
Nosaltres, per exemple, el que veiem molt és que, bueno, i ara que hem anat a moltes firetes i hem voltat una mica, ja portem 5 anys voltant bastant, et diuen, ostres, Laia, me'n recordo que l'any passat vas portar l'any de tal, no sé què, no? Saben com et dius, que això està molt bé.
Que ja està bé, no?
Poden comparar vins, ja podem comprar diferents anyades, i què ha passat, per què t'ha sortit aquest any així, no sé què. I a mi el que més m'agrada del territori efervescent i alguns outs que hem anat és que, com que molts projectes s'assemblen molt a tu, quan s'acaba, que això només és pels que estem allà, doncs el Xavi, tot l'equip de Calfero, doncs ens treu pan tomàquet, embotits, formatges, obrim les ampolles, els picos que han quedat, o no, o sí, i tu pots parlar amb tothom de com t'ha anat la barema...
Clar, compartiu aquesta bogeria,
sí,
de veritat.
Sí, sí, ah, sí, 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 sí. Que aquestes fires abans, no fa tant, vull dir, no fa ni 10 anys, les fires de vins eren traje i corbata i molt d'ego, no? I amb aquestes, pues no, anem vestits per casa, és molt informal, al final són pageses i pagesos o vitivinicultors que tenen ganes de treballar perquè els agrada la seva feina i ja està.
Clar, imagino que valoreu molt, no?, els elaboradors, aquestes iniciatives o aquestes trobades que se surten una mica, no?, del calendari d'aquestes fires estàndard, com pot ser també el Cabatàs, no?,
que tenim al cap. Jo estic veient aquí que hi ha 24 vinicultors o vinyataires.
Més que el Cabatàs.
No ho sé ara, però vull dir que jo veig que són projectes petits, amb ànima, i que encara n'hi ha molts més perquè és que no hi caben allà a l'espai, perquè encara podria entrar molta més gent, però és que no s'hi cap, però vull dir que està havent-hi una efervescència, no només en els vins escumosos, sinó també en vi tranquils al Penedès, de gent que té ganes de fer el seu propi vi a casa.
Això fa pinta de que en 2-3 anys s'hagi de fer en un altre espai més gran?
No ho sabem, però...
Però fa pinta.
Fa pinta, però tot hem d'anar veient, no? Ara no em puc avançar.
Ni et vull posar pressió.
Molaria molt. El que passa és que també tenim una essència, que també aquesta essència també és molt maca, que també estàs en un lloc coquetó, estàs en un lloc que cal fer-ho, és un lloc, també és un lloc que respira ambient de vi.
I
llavors també, doncs, ara fins i tot està guai, perquè l'any passat ja ho vam fer pel magatzem i pel mig de les tines, que tenim el vi granel de tota la vida, doncs allà han posat els expositors, i per mi és una superil·lusió. I la gent està sorpresa, però aquest és el teu magatzem? Que xulo que és! I dius, pues és el nostre magatzem del dia a dia.
És el nostre espai de treball.
Exacte.
Correcte.
I et sobta i dius, ostres, però vosaltres teniu tines aquí per vi. Nosaltres som una botiga de vins, nosaltres no som elaboradors de vins, però des de vi a granel fins a vins embotellats i de diferents orígens, és una mica el nostre. Però veiem que estem sembrant una llavor per reivindicar els vins escumosos, i aquí és una mica el que s'està fent amb aquest temps, i tinc ganes que Territori Efervescent vagi creixent, o aquest nom vagi creixent i vagi sent un nom de referència pel món de les bombolles, i una mica és l'objectiu que anirem tenint, i perquè també veus que hi ha una resposta dels elaboradors, dels cellers, i tot, diuen, ostres, aquí es crea i es cultiva, doncs, el món de les bombolles, i també com a Cal Fer-ho ens estem especialitzant com a bombolles, que quan has d'anar a buscar diferents vins escumosos, doncs vas a Cal Fer-ho perquè tenim una sortit, no sé si tenim 400 o els que tinguem de vins escumosos. Molta gent ara està amb la novetat dels vins ancestrals, nosaltres tenim uns 50 productes elaborats amb el mètode ancestral, que clar, que et fa que visquis, i sense voler jo m'estic ara especialitzant una mica a fer tastos de vins escumosos, una mica de promoure aquesta cultura, i crec que hem de continuar perquè és bonica, i les bombolles són alegria, que és una cosa que ens agrada i que hem de transmet aquesta alegria.
Laia, teniu clar ja què portareu divendres aquí al Territori Efervescent?
Sí, portarem un parcel·lari que treballem aquí a Sant Sadurní, que és la vinya de la Caldereta, i després un copatge que es diuen els talls, que és un ancestral, la Caldereta és tradicional, les vinyes que treballem.
Parla'ns una mica.
De la Caldereta?
Què trobaran, sí.
La Caldereta és una vinya d'aquí a Sant Sadurní, pels que són d'aquí a Sant Sadurní, perquè s'ubiquin una mica, està a prop de l'equip 4, vale, per dir-ho així.
Però la Riera i l'equip 4.
Entre la Riera, la Barnó i l'equip 4.
Val.
És una vinya vella, d'uns 60 anys, amb una certa pendent a favor de la Riera de la Barnó, i és la vinya responsable que ens va fer engegar el projecte Casa Jou. El meu millor amic i pagès de 4 generacions, de l'Oriol Roig, de Sant Sadurní d'Anoia, me la va ensenyar el 2019. Ell no podia abarcar més vinyes perquè, pobret, va de bòlit, i em va dir, Laia, és que si no això es farà perdre, no? I aquí vaig ser jo, deixo la meva feina, em faig autònom i a lo loco i comencem. I d'aquí va néixer el projecte Casa Jou per la Caldereta, la seva segona anyada 2021, que portarem.
I què trobarem a l'hora de
fer una roma? Sí. Jo no soc sommelier. A veure, el bo que tenen les bombolles és que queden bé tot arreu. Queden bé en una copa, queden bé en menjar, queden bé en qualsevol moment. per mi el que notarem serà un xarel·lo, serà un vi escumós mediterrani, amb molta energia, amb una anyada molt interessant, 2021, perquè la 2020 venim una anyada que va ploure bastant, la 2021 comença la sequera, per tant tenim un equilibri molt interessant a nivell de frescor i maduració del raïm. I després nosaltres el que fem una mica especial, una mica raro, perquè així vins raros, com diu el Xavi, és que nosaltres...
Però gustativament no,
Nosaltres sempre diem que fem vins amb xispa, ¿vale? Són vins espumosos, però fem vins amb xispa. És a dir, nosaltres, per exemple, l'anyada 2021 el que fem és que la guardem, la criem un any al celler, en aquest cas amb dipòsit d'acer inoxidable, i llavors fem que aquesta fruita es compoti, que evolucioni, que expressi molt més aquesta sensació mediterrània, i quan arriba la següent anyada, en aquest cas l'anyada 2022 de la Caldereta, utilitzem una part d'aquest most per fer la segona fermentació amb ampolla. És a dir, el que diem nosaltres és que fem un refermentat, refresquem, i torna tota aquesta vivicitat i tal. Llavors, nosaltres ens fa molta gràcia perquè ens diuen això què és, un brut nature? Quin copatxa té? Quina criança? I dic, ui, frenem, un moment. Això és una vinya de Sant Sadurní, que es diu Caldereta, que és de Xarel·lo, que és del 2021, i té una criança un any al celler i després un any i mig amb ampolla, però que ens és indiferent, això, no? Nosaltres volem explicar millor d'on surt aquest vi.
És un any com a vi tranquil, un any sense bombolles, amb dipòsit inoxidable, i després doncs s'afegeix el most perquè agafi la xispa i s'embotella, diríem.
Sí.
Llavors, clar, això és també una cosa única, esperar-se... Bueno, i tot estàs amb essència, buscant la, que tot és suc de raïm que està aquí doncs, fermentat, que és una... És la vinya.
Sí, no hi ha més.
I jugar amb els recorreguts i amb el temps.
I la bombolla també et refresca, també és, però és, bueno, una bombolla supersutil la que té, que també és algo que dius, ostres, pues, que és, bueno, és fi, però d'una llargada, bueno, això que dic, territori.
Sí. el que busquem és que al final siguin vins que et bòries a totes hores, no hi ha més.
Doncs fantàstic. Hem posat ja aquest petit gust a la boca i el desig a molta gent. Encara hi ha algunes entrades, Xavi?
Sí, encara.
Doncs ja ho sabeu. Van a buscar el web de Calfero?
Calfero, o Territori Farmacent també la tenim, però és més difícil d'escriure. Calfero és més fàcil.
Doncs busqueu Calfero. Una cita... doncs molt, molt, molt atractiva aquest divendres 3 d'octubre aquí a Sant Sadurní d'Anoia, amb dues sessions, per tant, encara amb una mica de marge per aquells que arribin a darrera hora i sobretot agafar reserva perquè la cita, sens dubte, s'ho mereix. Xavi, moltíssimes gràcies. T'haurem de posar pràcticament un llitet aquí perquè...
M'agrada compartir i explicar aventures al voltant dels vins.
Et tenim molt. Laia Esmel,
moltíssimes gràcies per convidar-me.
Que vagi molt bé aquest territori efervescent i per molts anys.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Salut i bombolles.
Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia, ets la re hòstia.
Fem camí cap al flash informatiu de 11:15 amb la cançó que s'estrenava aquesta passada nit al Tiro Musical de la Mercè, signada per Estopa i els tiets, aquesta Camila. Sonores, un dimecres a la nit, on ha d'anar Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Dale, José. Vinga, va. Arriba sempre amb molta pressa, a mi m'emporta amunt i avall. És una capsa de sorpreses, quan ella hi és, man, no cessa. Quan es va mudar al meu barri, la greca va posar davant. La música tope amb el sarri-sarri des del matí. Ja anava loca més que jo, amb el seu serpam de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaba engaliant. Ja anava loca més que jo, amb el seu serpam de por ahí. A mi m'agrada estar tranquil, però ja m'acaba engaliant. Camila, podríem anar a dormir, que potser ja no són hores, un dimecres a la nit. Oh, na-na-na. Camila, podríem anar a dormir, que se'ns ha passat la vida i no l'hem vist ni venir.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15 i us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa. I comencem explicant-vos que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès vol posar en marxa un servei comarcal de protecció civil. Dijous es reunia el Consell d'Alcaldies a Vilafranca, una sessió a la seu del Consell Comarcal que va començar amb un minut de silenci i unes paraules de l'alcalde de Mediona, Servan Casas, expressant el condol a la família de les dues persones mortes per la riuada del diumenge de la setmana passada, remarcant el suport rebut davant dels fets. Unes paraules que es van cloure amb un fort aplaudiment. Justament un dels punts de l'ordre del dia de la reunió del Consell d'Alcaldies estava d'actualitat, malauradament, per aquests fets. Es tractava de la presentació del Servei Comarcal de Protecció Civil. El Consell Comarcal proposa crear aquest servei sempre que hi hagi la voluntat unitària de tots els ajuntaments de la comarca. Un servei que pot donar suport als ajuntaments petits per desplegar els plans municipals de protecció civil que es van redactant per part de la Diputació de Barcelona. La reunió del Consell d'Alcaldies havia començat, però també, amb l'explicació per part de responsables del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf sobre la situació actual de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. L'Ajuntament d'Olèrdola realitza treballs de manteniment i millora de les escoles. L'Ajuntament a Olèrdola ha procedit a fer aquests treballs de manteniment i de millora d'escoles del municipi d'acord amb les peticions traslladades pels equips directius. La regidoria d'Educació de l'Ajuntament i la seva regidora al capdavant, Fina Mascaró, explicaven que el propòsit ha estat el de posar a punt aules i patis. A l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, una de les actuacions més rellevants ha estat la instal·lació de dos ventiladors en una de les aules més caloroses del centre. Fina Mascaró ha exposat que es tracta d'una prova abans no es decideix així, d'acord amb el centre, la instal·lació dels ventiladors a la resta de les aules de l'escola. A l'escola Bressol Gutims de Moja, l'actuació més rellevant ha estat completar la substitució del recobriment de la superfície del terra. I hem de dir-vos també que demanen autorització per fer una central fotovoltaica amb 17.000 panells a Sant Jaume dels Domenys. Es tracta de l'empresa Quilòmetre Zero Riudoms 1, amb seu social a Terrassa. L'empresa, i amb, com dèiem, amb seu a Terrassa, ha demanat autorització a la Generalitat per construir una central fotovoltaica amb més de 17.000 panells solars a Sant Jaume dels Domenys. Els promotors han dividit el parc en dos projectes que volen instal·lar en un sòl no urbanitzable. El primer tindria 8.778 plaques solars i una potència instal·lada d'11,59 megawatts, mentre que el segon tindria 8.736 panells i una potència també d'11,5 megawatts. El pressupost per construir la central pujaria pràcticament als 12 milions d'euros. El projecte contempla igualment una línia soterrada d'alta tensió d'evacuació que passaria pel terme municipal de Castellet i la Gornal i una línia aèria d'alta tensió que afectaria els municipis de Sant Jaume dels Domenys, Banyeres, l'Arbós i Castellet i la Gornal. Ara s'obre un període de 35 dies per presentar-hi al·legacions, però tot i que la Generalitat autoritzés el projecte, l'Ajuntament de Sant Jaume té aprovada des del passat mes de juny una suspensió de llicències d'un any per a aquestes iniciatives. La moratòria es va aprovar amb la intenció que no s'instal·lin parcs solars mentre el municipi es troba en procés de delimitar els espais del terme on es podrien produir energies renovables. I acabarem aquest repàs breu de notícies explicant-vos que l'Associació Comercial de Sant Sadurní Som Sant Sadurní i la Regidoria de Comerç organitzen diverses activitats el proper cap de setmana per complementar les activitats i l'oferta de propostes que el municipi té amb motiu del Cabatast, la Fira de Caves i Gastronomia de Sant Sadurní. A diferència d'altres anys, l'organització ha descartat instal·lar-se a l'espai de la fira i aposta per atraure el públic al centre de la vila. Per aquest motiu, durant la jornada del dissabte, s'han previst espectacles i actuacions a les vies comercials principals de Sant Sadurní. Una altra de les iniciatives és l'Aparador Fest, un concurs en què hi prenen part les botigues adherides a Som Sant Sadurní, que durant aquests dies decoraran els seus aparadors amb motius relacionats amb la vinya i el vi.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. De plantes i de verd i de com cuidar-les i gestionar-les, en parlem cada 15 dies amb el jardiner Tom Vilarrúbies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dilluns.
Per què m'espies els papers?
Volia saber d'avançat què prepares, què prepares. No copiar, només avançar-me.
Vale.
Avui has escrit molt. Has
sí.
fet un bon guió.
I a mà.
Sí, que això té més mèrit.
Sí.
Ja no es fa, ho saps.
Tornarà, tot torna.
Sí, segur?
Sí, sí, m'ho vaig passar molt bé, tornant a escriure i tal. A vegades, inclús, he de fer contes i tal, i ho faig a mà, vull dir...
Allò sumes i restes?
Sí, sí.
Entrenes
sí, sí.
la neurona?
Sí, després ho repasso amb la calculadora per si d'algun cas. Val?
No patiu, clients del Tom Vilarrúbies.
No, cal patir per res. Val. Bé, avui farem un tema una mica màgic, val? Aleshores, tractarem sobre uns individus que estan involucrats en la nostra gastronomia, en la nostra cultura i amb antigues llegendes i, a vegades, històries místiques. I, a vegades, històries perilloses.
Estic perduda.
Bé, parlarem d'uns individus que no són ni animals ni vegetals.
Són humans?
No.
Tampoc?
No. No. No són animals ni vegetals. I a més de que no són ni animals ni vegetals, formen part d'un submón, per dir-ho d'una manera així estranya, vale? Ja fas cara de susto. Val? A veure, no són animals ni vegetals, per què? Perquè d'entrada, per exemple, no tenen potes, no tenen ales, però tampoc fan la fotosíntesi, són heteròtrofos.
És que no sé què vol dir aquesta paraula.
Heteròtrof
vol
dir que es mengen els altres.
Es mengen uns als altres.
Exacte.
Caníbals, si fossin humans.
Quasi que sí. I és més, a vegades el podem confondre amb un vegetal, però així com les parets cel·lulars dels vegetals està feta de cel·lulosa, aquí la paret està feta de quitina. Que la quitina és un polisacàrid que també forma la part dels exoesquelets dels insectes.
Segueixo igual de perduda, eh?
Val? Parlarem dels bolets.
Els bolets! Home, si som país de bolets!
Aquí. A mi el que em deixa...
I no és una planta, el bolet?
No. No és ni animal ni vegetal. I és més, quan et menges un bolet, si resulta que les seves parets tenen quitina, que és el mateix que fa els exoesquelets dels insectes, és com que t'estàs menjant una mosca.
Diuen que acabarem menjant insectes, que porten
sí.
proteïna.
Però, val, per això té que no és ni animal...
Ni vegetal.
Ni vegetal. No és que t'ho digui jo. No es considera ni animal ni vegetal.
Ho diu la ciència.
Ho diu la ciència. Val? Aleshores, el que realment nosaltres veiem d'un bolet no és el fong així. Vull dir, el que és el bolet és l'aparell reproductor. És l'aparell reproductor... que per nosaltres és visibles, però a vegades n'hi ha que no, per nosaltres no són visibles, o perquè són petits, o perquè estan enterrats a sota terra. Però normalment el que veiem i ens mengem és això. Val? El bolet té tres parts, que és el barret... tres parts. El barret, que també podem dir capell, el peu, i després, que és la pota que l'aguanta, i després la part de baix, que és la que la uneix a el que és la micorrissa, que és el fong que viu a sota terra.
Que si fos una planta en diríem les arrels.
Sí, sí. Sí, sí. Fa una mica la mateixa funció. Inclús s'explica o es diu que aquestes micorrisses, aquests fongs que van per terra, és el que uneixen un arbre amb, uns arbres amb els altres. Val? Una mica és que la micorrisa colonitza l'arrel de l'arbre i llavors entre elles va passant d'un arbre a l'altre i connecta alguns arbres amb els altres.
I es comuniquen?
Jo no hi entro aquí.
Seria poètic.
Sí, sí.
Algun
cop n'hem parlat, però jo sí. penso que la comunicació com a tal és una comunicació... per mi que és més física que no pas d'explicar-se la vida. Val?
Que no pas comunicativa, no?
Exacte. Comunicar, què vol dir? Que igual, per exemple, un arbre té una arrel a sobre de l'arrel de l'altre arbre, quan ve el vent del nord, aquell arbre, o el vent del sur, o el que sigui, quan ve el vent, vingui d'on vingui, val? El moviment d'aquesta arrel li està dient a la que té a sobre que s'està movent. Llavors, aquella arrel rep el missatge de que s'està movent, rep el missatge perquè ho nota, i llavors aquella arrel segurament s'endurirà o es farà més grossa o el que sigui per poder aguantar, i aquell arbre aguantarà l'altre. D'aquí a la poesia podem arribar a moltes coses, eh? Val? Aleshores, són heteròtrofs perquè mengen la matèria orgànica d'altres... descomposen, s'alimenten de la descomposició de la matèria orgànica d'altres...
éssers.
Éssers, exacte.
Aquell al bosc, vaja.
Sí. Aleshores, apareixen a la tardor, amb les pluges i la baixada de temperatura. No vol dir que amb el canvi climàtic, a vegades aquestes coses que fa... Que així com a la vinya, doncs, abans es collia el setembre i ara es comença el juliol.
A l'agost.
Bueno, principis d'agost. Doncs amb els bolets també pot passar que si es donen les peces de l'engranatge coincideixen, encara que no sigui tardor, poden sortir. Jo tinc un jardí que cada any collim 4-5 quilos de gírgoles segures dels peus dels xops.
Gírgoles?
Sí.
No bolets d'aquests que no valen un pito, gírgoles.
No, gírgola, carai. O bolet de fusta.
Sí, sí.
És una gírgola que té la part de dalt, la té de color com grugós. Llavors, aquesta gírgola és boníssima. Doncs vam collir... Jo, ostres, és que per pes ara no t'ho sabria dir, 2-3 quilos, però, bueno, eren dues caixes a la tardor. Els escaldes, els congeles i en tens per mig any.
A la tardor és quan toca.
Exacte, doncs aquest any a la primavera, no, miento com un bellaco, amb les pluges del juliol van tornar a sortir. I no una, no. Tot una ristra.
Igual de bones.
Sí, 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 sí. Sí, perquè, de fet, les plantes funcionen rebent uns inputs. Ells no saben si és tardor, primavera, hivern, o és Nadal o Setmana Santa. Ells reben la informació a través de la temperatura, a través de la humitat, val? I aleshores, si els hi va bé, surten i es reprodueixen. Val? Aleshores, viuen en terres amb molta matèria orgànica, que podrida, que es va descomposant. Podrida no seria, produïda pels vegetals. I aleshores es van alimentant d'això. Jo no sé si pensen o no pensen. Jo no sé què és el que fa que els bolets siguin com siguin. Però has de tenir en compte de que, per exemple, hi ha una formiga... Sembla que algun cop ho vam explicar. Hi ha una formiga que menja fulles d'arbre. Però aquesta formiga no li agrada pujar als arbres, perquè li fa por. Aleshores, hi ha un bolet que colonitza el cervell de la formiga.
Un bolet minúscul.
Ja hem dit que n'hi ha que es veuen...
I que no.
I n'hi ha que no.
Aquest bolet colonitza el cervell d'aquesta formiga.
Aleshores, aquesta formiga, aquest bolet, és una mica, diguem-ne, per dir-ho d'una manera, psicotròpic. De manera que la formiga pilla un colocón, per dir-ho d'una manera, se li en va la por a l'altura, puja dalt de l'arbre i menja la fulla.
I quin rèdit en treu el bolet? Perquè segur que això és un win-win, no?
Home, el win-win, la formiga hi surt perdent. Perquè quan estan, ja ho ha fet diverses vegades, el bolet, el fong, el que fa és fer el bolet a dintre del cervell de la formiga. I llavors, com quan està dalt de l'arbre, el bolet es forma, li explota el cervell a la formiga...
Tal qual.
I s'escampen les espores del bolet des de dalt. Així arriba més lluny.
Boníssim.
És verdadero.
És cert, eh? No és un conte.
No. No. No, 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 no.
És boníssim. Home, sí que és un win-win mentre viu.
La formiga està tipa i contenta, sense pors.
Sí, sí,
però,
sí, sí.
Però,
sí,
clar, arriba un moment que s'acaba.
I s'ho passa bé.
S'acaba.
Sí, 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 sí.
I llavors guanya el bolet que es reprodueix. Mm.
Aleshores, de bolets en tenim molts tipus. Aquí a Catalunya n'hi ha unes 1.500 espècies.
Uau.
D'aquestes n'hi ha algunes que són comestibles, després n'hi ha de verinosos i després n'hi ha de psicotròpics. Els psicotròpics són aquests que te'ls menges i t'apareix...
Fas un viatge
astral. Sí, de fet, amb un documental molt guapo, que es diu Fungi, val? El que t'expliquen és que les matemàtiques neixen a partir dels bolets.
De quina manera?
Vale. Jo ja t'he dit que avui això...
El primer matemàtic era aficionat als bolets.
No, 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 no. No, no, no és a dir, els... Diguem-ne, els neandertals o abans, no sé, l'home prehistòric...
Australopithecus.
Els prehistòrics, val? Perseguien els mamuts i perseguien els animals. Els anaven seguint, sortien a l'estepa, pum, pum. Com els seguien? Moltes vegades seguint les cagarades que deixaven. Una manera és les petjades i l'altra és perquè van trobant els cagarros aquells que fan, que de fet, si vas al Pirineu i hi ha vaques, trobes les tifes.
Sí, sí, és fàcil anar seguint el rastre.
Val. Aleshores, els bolets al·lucinògens, molts d'aquests bolets al·lucinògens, surten a les femtes dels animals. Són uns bolets petits, de color blanc. I els neandertals, l'home prehistòric, neandertal estaria mal dit, prehistòric, estem aquí, es menjava aquests bolets.
De la tifa.
Sí, senyora. I se li apareixien imatges calidoscòpiques. Línies rectes, triangles. I a partir d'aquí comencen a sortir les matemàtiques. Perquè, clar, una cosa, si tu vius a la natura, no hi ha línies rectes. No hi ha un principi i un final. Són tot volums orgànics on no... Tot és rodó. No hi ha cantos. No pots comptar. Per dir... Sí, pots comptar un, dos, tres arbres. Vale, sí, podries fer això. Però sí que el documental aquest explicava això. Que a partir d'aquestes imatges l'home comença a dir... Ep.
A organitzar el món matemàticament.
Sí, sí, perquè les imatges calidoscòpiques, vulguis que no... Clar, jo no els he provat. Jo no sé si tu veus imatges calidoscòpiques i a quin nivell veus. Jo m'imagino allò que fiques a l'ull i fas la rodeta i rodes i va fent cric-cric-cric-cric-cric.
Sí, sí, sí.
Allò és un calidoscopi.
Sí.
Perquè es repeteixen rodes i va, es van repetint. 4, 3, saps?
Sí, sí, sí. Interessant.
Aniria per aquí el tema.
El documental es diu Fungi.
Sí, sí.
El buscaré.
I és molt xulo. És molt xulo perquè a vegades surten fongs que no et pots ni imaginar que existeixen. Perquè nosaltres estem acostumats al que veiem aquí. Allà estan acostumats. Allà on han fet el documental, clar, han buscat fongs i n'hi ha que dius, no és possible que aquesta espècie de massa morfa que sembla caiguda de Júpiter pugui estar aquí. Sí que aquí a vegades en trobes alguns de curiosos, eh? Però jo, com els d'aquell documental, a més, jo sempre hi he cregut molt amb els fongs, amb la matèria orgànica, descompondre tot això. Doncs és molt guapo.
Fungi.
Sí. Aleshores, tenim els comestibles, ja hem dit, el rovelló, la llanega, el pebràs, rossinyol, cep, gírgola, el fetge de vaca. N'hi ha un que es diu fetge de vaca.
Jo sí? No el conec.
Sí. No, jo tampoc, però em va fer gràcia el nom. Després... Tenim els psilocibes, que són els al·lucinògens, o les amanites, o l'amanita phalloides.
Famosa.
Val, que és aquella que és la dels piquets.
Perquè val. Hi ha una amanita que no és verinosa, oi?
No, exacte, i és comestible. Aleshores, clar, aquí també et ve el tema dels, dels barrufets, dels...
Els barrufets.
Com es diu, els gnomos, sí, que viuen a dintre dels bolets, tot això, són flipades.
Val? Després de menjar un bolet psicotròpic.
Però, clar, la flipada més... És a dir, qui feia servir els bolets per diguéssim, per temes de màgia o temes de...
Els druides, els xamans, no?
Qui més?
Les bruixes.
Val. Aleshores, es relaciona lo de que les bruixes volen amb l'escombra.
A un viatge amb bolets. Després d'un viatge amb bolets, les veus volar.
És més punky. A veure, si hi ha nens, tapem les orelles.
Estan al col·le.
Vale. El que es diu és que agafaven l'escombra i refregaven la manita i es passaven l'escombra per la vagina.
I feien llavors, el viatge.
I fotia, clar, si volaven les bruixes amb l'escombra entre les cames.
I tenien l'escombra entre les cames.
Val.
Té molt, de,
rises,
té molt de sentit.
Amb aquelles risses.
Té molt de sentit, sí, sí, sí.
M'entens? Ja t'he dit que anàvem forts avui. Val. Aleshores, anem als comestibles.
Sí, aquests val. Són els que ens agraden.
Clar, jo primer vaig... Quan fas això, tu vas i busques informació, eh?
Et documentes.
No mires només una, mires 5 o 6, eh? Perquè saps coses, però, clar, també les has de plasmar i que siguin una mica veritat tot. Clar, deien, són rics en fibra. Pensava, fibra... Val? No, són rics en quitina, que també és una fibra, val? Però no és molt digesta, no és, és indigesta. Val? Aleshores, són rics en fibra, entenen, però ojo, perquè no és cel·lulosa, és quitina. Val? Després, estimulen les defenses, estimulen l'activitat cerebral, revitalitzen l'organisme, i tenen minerals i després tenen vitamines del grup B. El que sí és que són rics en purines, que es transformen en àcid úric i aleshores podem tenir problemes renals o de gota.
Si n'abusem.
Si n'abusem, exacte. I aleshores, doncs, més o menys ja ho tindríem enllestit.
Quin és el que t'agrada més a tu?
De bolet. Home, n'hi ha molts que em sorprenen. Em va sorprendre molt el cep. El cep. Perquè té com una textura, quan el tens cuinat, entre una espècie de foie o de... Em va agradar molt. Així tallat a rodanxetes. Després sí que collim moltes gírgoles que surten als jardins, que també m'agraden molt.
Són bones.
Sí. I bé, doncs... Home, és un...
I t'has atrevit amb els japonesos? Reishi, shiitakes...
Sí, clar, m'ho deixava. Podem cultivar-los a casa. Aquí hi ha diverses empreses d'aquestes que venen productes agrícoles i tu compres una bala de palla. Jo cada any faig 3 o 4 bales de palla de shiitake i de gírgoles també.
Hi ha les espores del fong a dins la bala.
Sí, tu t'emportes la bala a casa teva. També sí. Hi ha xampinyons, el que passa que els xampinyons no funcionen tan bé, perquè han d'estar molt foscos i has d'insistir molt amb la humitat. Amb les bales de palla has d'anar tirant aigua de tant en tant, molt de tant en tant, perquè ja venen humides. És com una bossa de plàstic i a dintre està ple de palla. Llavors hi ha uns forats, i per allà els forats veus com surten els bolets. Primer són petitets... I a vegades te n'oblides i vas al cap de 4 dies i tens allà, doncs, un plat de gírgoles immens.
I tu tries, vas a la botiga i dius, voldré una bala de palla de gírgoles o de shiitakes.
Sí, sí, pots triar.
I te l'endús a casa.
Sí, el shiitake el que passa és que fa com molta aigua, una aigua molt... És a dir, la gírgola és com més neutra. El shiitake és aquest de color groc, que llavors treu un suc de color groc, que és com una mica fort. A vegades jo prefereixo cuinar-lo, deixar-lo escórrer, que perdi aigua, inclús apretar una mica, llavors el fiques al plat. Si no, el plat agafa molt de gust de bolet. Però bé, no, són genials. Sí, sí, sí. El que passa que el que no sabia jo això era allò de la quitina. I aquí és quan dius, bueno.
No negocem.
No. Bueno, compte. No per indigest, sinó per la sensació aquesta de que és el mateix que fa els insectes. Estan fets igual que els insectes.
No hi pensis.
Ja. Però, bueno, em fa com una...
Aviam, la textura és tova. No et fa pensar pas que allà hi ha una substància semblant a l'esquelet dels insectes.
Ho superarem. Però el primer moment ha sigut allò de dir... Què?
Veus, massa informació, a vegades informació... és contraproduent.
Sí, perquè no saps com entomar-ho després, eh?
O dels bolets, avui, amb totes aquestes propietats que tenen i que bons que són, i que bé que t'ho passes quan em vas a buscar. Tu què dius, anar a buscar o anar a collir?
Ai, mira, jo tinc localitzades varis llocs, i llavors, quan vaig en bicicleta, passo per allà i els agafo.
O sigui, que no vas ni a buscar ni a collir, tu vas en bici.
Va en bicicleta
i me'ls trobo. I de passada trobes bolets.
Sí. Sí, però sempre he tingut com bastanta mala sort. Jo, quan vas a buscar bolets, tothom torna amb 30, 100, 1.000.
I aquell dia ni un.
El culet del cistell. Però, bueno.
Sol passar, eh?
Sí.
No ets l'únic.
Sí.
Has de ser molt expert per tornar amb aquests cistells plens de rovellons.
Jo vaig al·lucinar a dalt a Font-rubí, uns boscos que estaven cremats. El que sí és que per agafar els bolets havies de... com un jabalí. No podies anar dret per dins del bosc.
T'has d'acotar. Deus acabar esgarrinxat, a més.
Sí, perquè a més és allò que es va cremar el bosc, exploten les pinyes i cada metro quadrat hi ha 6 pins. I has d'anar recargolant-te per allà. I veia sortir d'allà un avi amb un cistell fins a dalt que pensaves, la mare que el va matricular. I tu et posaves allà i sí, en collies, però jo no vaig arribar a collir mai. El que passa que ja s'ha acabat bastant això perquè tots aquests boscos els han aclarit i llavors a la que entra l'aire i entra la llum del sol s'assequen de seguida, es fan malbé. Llavors queden pocs raconets d'aquests de fer el jabalí de quatre potes i anar a collir.
Toca fer quilòmetres, aleshores. Més a muntanya.
Mandra.
Tom Vilarrubias, moltes gràcies. Bona setmana.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.